la Copa del Rei és un trofeu molt important per nosaltres, que ara mateix estem aquí i que primer va la Copa del Rei, lògicament. Llavors, bueno, sí, un ull posat a Colònia. Tant de bo poder sortir d'aquí amb el títol i amb totes les persones sanes i ja, doncs, amb bones sensacions pel que vindrà la setmana que ve.
Avui també minuts pels menys habituals, el Saric, també el Grau, també el Sola. Suposo que en aquests partits les rotacions són importants.
Sí, és algo molt positiu que crec que tenim a l'equip, que la gent que ve per sota o que potser ha tingut menys moments d'importància, també aquests dies ens ajuda molt. És igual d'important el que juga quan toca com el que juga dies com avui per poder tenir la gent fresca. És l'avantatge de tenir una plantilla llarga, crec que estan fent una molt bona feina també i també és una mena de premi per ells, doncs, poder jugar avui, poder fer-ho bé i sentir-se importants dins de l'equip.
I l'última, Dani, en moda d'anècdota, a principi del partit, abans del partit us escalfeu passant-vos la pilota de banda a banda, m'has salvat que una pilota et trenqués la cara. T'estic molt agraït.
Ja he dit que el meu company la passa molt malament a l'escalfament.
Qui era?
El Sola, i fa uns passes terribles. Així que res, de res.
Moltes gràcies, tinga molta sort.
Són les 7 de la tarda de seguida. Aquí, en directe al Tot Gira, escoltareu aquesta conversa amb Monchi, el nou director general esportiu de l'Espanyol. Abans, Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
On és el Papa?
Doncs mira, a Madrid, on està completant la seva primera jornada, amb una vetlla multitudinària amb joves, a la qual s'espera l'assistència de 500.000 de persones. Això, perquè et facis una idea, és a Plaça Lima, a tocar ben bé del Bernabéu.
Recibir pues la vista de nuestro padre que viene y que nos va a, seguramente como a inspirar muchísimo, a dar muchísima fuerza.
Es el que está ahí en el nombre de Dios para guiarnos, para orientarnos, entonces es recibir la visita de un padre. Así que lo vivimos con ese espíritu, con esa alegría, la verdad.
Les declaracions de part dels joves d'aquest 500.000 de persones que avui volen escoltar aquesta vetlla multitudinària del Papa en la seva visita a Madrid. Abans, al matí, en l'inici de la seva visita, ha animat precisament el Papa a abandonar els discursos de polarització i ha elogiat també el compromís espanyol amb el dret internacional i també amb la pau. A casa nostra, suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada avui per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en aquesta consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Rubén Páez és el portaveu de la campanya en declaracions a Catalunya Ràdio.
Hem arribat a 42 municipis amb més de 55 comitès i aquestes dades, que s'aniran ampliant, són les que tenim en aquests moments, però són clarament un mandat popular que ens diu que Catalunya vol anar cap a la vaga. I nosaltres ho farem.
En plana internacional, destaquem que Ucraïna ha atacat la ciutat russa de Sant Petersburg amb un bombardeig massiu de drons en plena celebració del fòrum econòmic conegut com el Davos Rus. Precisament ahir va participar en aquest fòrum el president rus, Vladimir Putin, que va rebutjar l'oferta del seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, de reunir-se cara a cara per intentar negociar el final de la guerra. Zelensky rebrà demà el suport dels seus aliats en una cimera a Londres amb els líders de França, d'Alemanya i també del Regne Unit. I acabem explicant que avui unes 200 persones s'han saltat les restriccions al parc de Collserola per intentar reclamar la seva reobertura. Ja fa 6 mesos, recordem, que no s'hi pot accedir pel brot de la pesta porcina africana i avui hi han participat famílies senceres, caminants i també ciclistes. Cristina Alier és una de les impulsadores d'aquesta caminada reivindicativa.
Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
La petició de reobrir Collserola ja ha recollit més de 5.000 signatures a la plataforma change.org.
Gràcies, Berta.
Vagi bé, fins ara.
Tot Gira. Fan David Clopé.
Gràcies, crac. Va passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Recordeu, d'aquí a 2 hores, el partit decisiu, la final del Barça de Xavi Pascual, avui a la pista de l'UCAM Múrcia. UCAM Barça, 9 de la nit. Qui guanyi serà les semifinals contra el guanyador del Madrid-Tenerife. També partit decisiu. Xavi, com van les coses?
Al descans, recordem la victòria de 4 de l'equip illenc, que faria saltar la sorpresa. Madrid 35, Tenerife 45, Tenerife 49.
Qui vol ser a la Lliga CB de bàsquet és el Coruña o el València, que juguen la primera semifinal de la final a 4 per pujar a la CB.
Ara mateix el Coruña donant la volta al marcador perquè perdia de 7, ara guanya de 6. Coruña 66, València 60. D'aquí 5 segons arribarem al final del tercer quart.
Futbol, play-off descens a la segona divisió. El futbol professional es juga la tornada de les semifinals, eliminatòria entre Atlètic de Madrid B i Ponferradina.
I ara mateix la Ponferradina passaria a ronda perquè està guanyant per 0-1 el 33 de la primera part. Si l'Europa demà passa eliminant el filial del Celta, jugaria en aquest cas contra la Ponfe.
Lliga de futbol sala, promoció descens a la màxima categoria. La primera divisió de la Lliga Femenina de Futbol Sala està jugant el Linyola a casa davant del San Fernando madrileny. Necessita remuntar un 5-3 en contra de l'anada. Com li van les coses?
Ara mateix no ho fa perquè guanya, però ho fa d'un gol, 3-2, 8 minuts per arribar al final. Linyola 3, San Fernando 2.
I tenim enquesta oberta al nostre compte d'X, x.com/totgira. Avui des de primera hora us demanem què hauria de fer el Barça, el club, amb la secció de bàsquet.
I us donem 3 opcions: invertir-hi més diners, deixar-la com està, o tots els diners destinats cap al futbol. Invertir-hi més, ara mateix és la selecció que guanya amb un 59,4%. El 31,3% dels oients diuen que tots els diners vagin a parar al futbol i pràcticament un 10% diuen que deixar-ho tot plegat tal i com està.
I abans d'escoltar aquesta conversa amb Monchi, el director general esportiu de l'Espanyol, em torna a demanar pas al Sergi Camps, des d'Alacant, de nou en protagonista, crec que al costat de l'entrenador del Barça, després d'aquesta plàcida victòria, que els classifica, avui han guanyat el Nava, i els classifica per la final de demà contra o bé Vidasoa o bé Osca, comença a 8:15 aquesta segona semi. Sergi.
Doncs amb l'entrenador del Barça, el Carlos Ortega. Carlos, avui victòria des d'un primer moment, eh? Ahir us vau deixar sorprendre una mica al principi, avui teníeu clar, suposo, que no podia tornar a passar.
Sí, però crec que ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb una diferència clara des del principi, però crec que encara ho podem fer millor, no? Mañana, demà segur serà un partit molt, molt disputat i demà hem d'acabar no con estas buenas sensaciones, millores sensaciones que avui encara.
Avui has deixat fora de la convocatòria l'Aleix, l'Ian Barrufet, el Jorge Sicusa i també l'Emil Nielsen. Has també, suposo que és per precaució, per no forçar-los, no?
Sí, ten petits problemes per no forçar-los i només el Jordi Sicusa va con problemes d'ahir. No crec que demà es dubta per a Final Four, encara, no? El resta, amb tota la seguretat, jugarà amb demà.
Això no va preguntar-te, fins a quin punt aquesta Copa del Rei la jugueu amb ganes de guanyar-la, lògicament, però fins a quin punt teniu el cap a Colònia?
Bé, jo com entrenador hem de treballar, hem de preparar la Final Four. Jo he de treballar en dues coses. Els jugadors, jo els dic molt que han d'estar ficats 100% a la Copa, però és clar que tenim una competició molt important també el proper cap de setmana. Però demà és una final.
I l'última, preguntar també pels joves. Avui han jugat el Sola, el Grau, el Manol Ortega. Què t'han semblat?
Bé, el Sola ha estat bé, el Grau va aportar a poc a poc. Jo crec que es tractava de dosificar els minuts i hem aconseguit això sense dubte. No?
Moltes gràcies, Carlos.
I gràcies al Sergi Camps. Tanquem línies amb Alacant a 8:15. D'aquí una estoneta comença el Vidasoa-Osca. El anirem seguint aquí al directe al Totgira per saber quin és el rival del Barça a la final de demà a les 5 de la tarda, que viurem en directe aquí al Totgira. Passen 9 minuts de les 7 de la tarda.
Tindrà un out i s'acabarà el partit. Des de la punta esquerra l'Espanyol, Romero buscant Roberto. Roberto li torna. Romero cap enrere. Final! 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 Final al Sadar! final al Sadar. Ha guanyat l'Espanyol 1-2. El patiment de les últimes setmanes s'ha acabat de cop.
L'Espanyol ha patit aquesta temporada. Una primera volta per emmarcar i una segona volta difícil d'entendre, amb 18 jornades sense guanyar, que es van fer eternes i que van abocar l'equip a jugar-se la salvació a les últimes jornades. A Pamplona, a la penúltima jornada, ara ho sentíeu, l'Espanyol va certificar la permanència. I una de les imatges a la gespa va ser la del tècnic Manolo González, mantejat pels seus jugadors. I també a la gespa, abraçant-se amb tothom, i era celebrant-ho amb el Manolo i els jugadors, un executiu aterrat als despatxos feia només uns dies. Parlem de Monchi. El propietari del club, Alan Pace, va fer una jugada d'escacs inesperada. El fitxatge de Monchi, un dels directors esportius més reconeguts del futbol espanyol i europeu. Monchi ha aterrat i ha decidit que Manolo segueixi. Ara ja està instal·lat al seu nou despatx de la ciutat esportiva de Sant Adrià, planificant el nou Espanyol, el seu primer projecte. Aquesta setmana l'hem anat a veure a la ciutat esportiva Dani Jarque amb el Sergi Andreu. Conversa reposada, sense pressa, de l'Espanyol, del perquè del seu fitxatge, de la planificació esportiva, de la seva manera de treballar. Conversa de futbol amb Monchi, el fitxatge estrella de l'Espanyol per a la temporada que ve. Conversa musicada pel Joan Arroyo.
Avui l'Albert arriba a l'hora, em dona el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena dormida en el cotxet.
Monchi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut a Barcelona.
Gràcies.
Estàs a gust a Barcelona?
Muy bien, muy contento. La verdad que me han recibido con mucho cariño, con mucha ilusión. La gente me transmite confianza y eso, bueno, provoca dos reacciones, una felicidad y otra también responsabilidad.
¿Ya tienes casa, un lloc on viure?
Estoy en ello, estoy teniendo un poco de problema, aún vivo en el hotel, pero bueno, yo espero que la semana que viene, si todo va normal, debería ya encontrar vivienda.
Barcelona, la ciutat, ha estat un dels arguments o un dels motius per acceptar l'oferta de l'Espanyol?
A ver, ha habido muchos motivos. Evidentemente, una ciudad como Barcelona te anima y te empuja. Yo, bueno, tengo la suerte de vivir, trabajar en Sevilla, trabajar en Roma, en Birmingham.
El temps no es tan bo, plou.
Y bueno, Barcelona te enamora. Todavía no la he disfrutado porque no he tenido tiempo. A día de hoy es hotel, estadio, Cornellà y aquí Ciudad Deportiva, pero bueno, espero disfrutarla.
¿On es viu millor, a Barcelona o a San Fernando?
Bueno, a ver, San Fernando para mí, a ver, con San Fernando nadie va a empatar, ya lo digo yo, ya digo ni ganar, porque San Fernando es mi ciudad, es mi tierra, es mi pueblo donde nací, y donde me encuentro, pero valoro mucho, ¿no? En un momento de mi vida que estaba quizás en mi mejor zona de confort, haber dado el paso de venirme aquí a Barcelona, pues es por algo, ¿no? No ha sido por algo que no, banal, sinó per algo que me ha motivado mucho.
Per això per tu va ser important deixar clar que la presidència del San Fernando no es toca. Això ho mantindràs.
Sí, bueno, a ver, yo entiendo que posiblemente para el oyente, para el espectador, resulte un poco extraño, ¿no? Porque al final el Club Deportivo San Fernando todavía está en categoría muy baja porque se ha fundado hace poco. Pero para mí era un proyecto bonito, un proyecto que tampoco es que me quite todo el tiempo porque evidentemente lo tengo bien estructurado, pero fue una de las cosas que Alan Pay desde el primer momento entendió. A ver, yo me voy a dedicar al 95% al Club Deportivo Español, pero también no quiero perder de vista algo que para mí es muy bonito y muy emotivo.
Ah, és un club refundat, el San Fernando, i suposo que és una qüestió d'amor a la terra, ¿no? A los orígenes.
A mi ciudad, a mi pueblo, donde empecé. Yo cuando firmé por el Sevilla B, salí del San Fernando. Pero ya no solamente mi época de jugador, sino mi época de infancia, ¿no? Yo, mi infancia es en el campo donde jugaba el San Fernando, mis ídolos de pequeño eran los jugadores del San Fernando. Entonces, poder tener la posibilidad de ser presidente del club de mi ciudad era una cosa que me motivaba mucho.
Que el club s'ha refundat i ara esteu, bueno, heu pujat, ¿no? De tercera sí. Andalusa, esteu començant des de
sí,
baix.
Sí, desgraciadamente es la tercera vez que se refunda porque el que yo jugaba es el primero, después surgió el que ha desaparecido por una, bueno, por una decisión muy arbitraria, y bueno, pues hemos empezado de la tercera andaluza, hemos subido bastante bien y ahora estamos en segunda y bueno, pues intentando consolidar el proyecto acorde con la ciudad y con la afición que hay.
Per tant, els pericos que estiguin preocupats que Monchi es pugui despistar entre San Fernando i Espanyol, no, aquí no hi ha problema,
nada.
¿Eh?
Para nada, para vale, nada. Vale. Para nada, porque bueno, yo sé los momentos, evidentemente, pues me tendré que sacrificar un poquito a nivel de otras actividades, pero yo he llegado hoy a la Ciudad Deportiva a las 8 de la mañana y me iré posiblemente a las 9 de la noche. Y así llevo unos cuantos días. Tampoco es significativo de nada, porque uno puede estar en su despacho jugando al trivial, pero no, estoy trabajando. Además, tengo la fortuna de tener a un grupo de trabajo magnífico al lado mío, con Sergio Ortega, con Fernando Navarro, con Miguel Ángel, más todos los scouts, y además una conexión tremenda con los restos ejecutivos del club, con Joafito, con Mao, y la verdad que estoy muy, muy contento de cómo están transcurriendo estas primeros días, primeras semanas.
Recordo que quan vas deixar l'Aston Villa el setembre passat vas explicar que necessitaves recarregar les piles, necessitaves recargar les bateries, no? ¿Ya te sientes con fuerza, energía total para iniciar un nuevo proyecto?
Sí, bueno, yo desde que me fui de San Fernando allá en el año 88 no he parado, son 38 años sin parar, futbolista, delegado y director deportivo, pero sin parar, encadenando proyectos, y necesitaba ese descanso. Los dos años en Birmingham han sido magníficos, pero han sido muy exigentes. Unai te exige mucho y bueno, yo necesitaba parar y refrescar mi cabeza, y han sido 10 meses que me han venido muy bien, que he estado ocupado porque evidentemente no he desconectado, pero ya me he encontrado, por eso he dado el paso, por eso, a ver, sin que peque de presuntuoso, desde que salí de la Aston Villa pues me han llamado muchos clubes, no, mucho, me han llamado varios clubes y con proyectos bonitos, y no he abierto ni un poco la puerta porque no creía que era el momento. Necesitaba eso, cambiar un poco el chip, disfrutar un poco también de otras cosas que no son el fútbol profesional. Y yo creo que Alan Pay estaba detrás de la puerta esperando y ha llegado en el momento justo, en el momento que me encontraba ya con ganas, ¿no?, de escuchar cosas, y entre que yo tenía esa voluntad y en que Alan pues me transmitió cosas que me gustaron mucho, pues ha sido más fácil.
Ara anirem amb Alan Pace, però d'aquestes trucades, d'aquestes moltes trucades que has rebut, alguna procedente d'algun projecte de compra del Sevilla?
No, ya lo he dicho muchas veces y evidentemente es una pregunta que me va a perseguir siempre, ¿no? Sevilla, no, yo no ha habido nada. De hecho, bueno, el propio Sergio Ramos el otro día, que era una de las posibilidades, lo comentó en su rueda de prensa. Mi relación con el Sevilla es una relación especial, pero también lo dije en rueda de prensa, yo creo que es un momento en donde cada uno debe seguir sus caminos. Porque el Sevilla es muy grande y seguro que va a encontrar profesionales como yo o mejores que yo para seguir creciendo, y no tiene por qué siempre ligarse Monchi y el Sevilla, porque mi ligación con el Sevilla es mi afición, mi sevillismo, pero profesionalmente yo puedo seguir otros caminos sin que ocurra nada, y he elegido un camino que me hace muchísima ilusión, que es el camino del Español.
Que es un proceso que no está cerrado, el del Sevilla. Me refiero que si aparece un nuevo propietario que llama a tu puerta y que es alguien muy cercano a ti, se habla de la tercera vía, ¿no? Del API, de Fede Quintero.
Fede, mi amigo.
Que tiene buena relación contigo. Si llama
a tu
puerta.
Pero yo de verdad que soy personas que cuando hago algo y me involucro en algo, me involucro. Y yo ahora mismo, mi cabeza, mi dedicación, mi tiempo está en intentar de responder a esa confianza que decíamos al principio, ¿no? Esa ilusión que se ha generado, ¿no? Yo creo que debo estar centrado y estoy centrado al 100% en esto.
Creus que és tan senzill que pots amb tot, quan de sobte les tempestes cauen i et mullen de cop.
Monchi, què tal?
Hi ha molts aficionats aquests dies de l'Espanyol que no acaben d'entendre com pot ser que una persona amb la vàlua de Monchi, que durant molts anys ha estat considerat dels millors directors esportius del món, hagi pogut venir a l'Espanyol. Ja sé que ho has explicat alguna cosa alguna vegada, però sense donar molts detalls, no? Explica'ns, confessa'ns, com et va convèncer l'Ampeix per venir a l'Espanyol?
Bueno, pues yo soy de las personas que piensan que a veces, siendo sencillo en los mensajes, siendo directo, contando las cosas con naturalidad, se puede convencer a la gente, ¿no? Yo en estrategias de negociación no soy el mejor, pero intento ser siempre así, ¿no? Decir, oye, esto es lo que hay, no te vendo ningún humo. Y yo creo que Alan, pues, me contó eso, me contó una realidad que me gustó. A ver, para mí es importante en los proyectos en los que he estado ser Monchi. Es decir, para mí eso es fundamental, porque si no, es como si uno se compra un coche que puede ir a 120 y la carretera por donde va a utilizarlo podría 60. Pues no te compro uno de 120, cómprate uno de 60, ¿no? Que vaya a 60, ya está, ¿para qué te va a gastar más dinero? Pues esto es igual, oye, si mi trayectoria está ahí, ¿no? Mi forma de trabajar es muy fácil. Alan, me imagino que lo habrá preguntado, habrá llamado a mucha gente, igual que yo he llamado a preguntar cómo es Alan. Y le han dicho, pues mira, este es así, 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 así. Y a pesar de eso ha dicho, Monchi, quiero que esté. Yo se lo he explicado. Yo le he explicado cómo soy. Yo soy un tipo que me gusta tener cierta autonomía en la toma de mis decisiones y la responsabilidad absoluta de esas decisiones. No me escondo nunca. Pero además soy una persona que comparto todo con la... yo soy una persona que respeta mucho la jerarquía. Entonces, yo desde que he llegado aquí, pues con Mao, con Alan, con Alex Gossen, que hace un poco de consultor, ¿no?, del grupo, yo comparto todo porque creo que es así. Pero también me gusta que mi parcela... Entonces, eso lo hablamos. Y él me dijo, ok, perfecto, me gusta. Y además no solamente me lo dijo, sino que me lo está demostrando. Entonces, todavía es mucho mejor. Yo entiendo, ¿no? A ver, entiendo. No entiendo porque entonces parecería excesivamente ególatra. Puedo entender, puedo comprender que la gente pueda decir, oye, ¿por qué? Porque a mí me ha pasado con mi gente, gente amigo mío, oye, ¿cómo te va el español? ¿Y por qué no? Lo hemos dicho al principio, una ciudad magnífica, un club con 126 años de historia, con una afición muy fiel, con un proyecto que quiere crecer, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Una cosa es conèixer el club des de fora i una altra cosa és quan ets dins. És poc temps, però quin espanyol t'has trobat?
Oh, me he encontrado un club con ganas de crecer. Un club bien estructurado, bien a nivel organizativo, bien estructurado, con margen de mejora, evidentemente, seguro, todos estamos de acuerdo. Y luego me ha gustado mucho, y algo que lo notaba al principio, la fidelidad que tiene el Perico con su club. Es decir, esa relación de amor, más de que de afición, más de me ha gustado. Es decir, ese sentimiento de pertenencia, ¿no?, que hay entre el aficionado Perico del club, me ha gustado mucho. Y luego, lo que he comentado anteriormente, que todo aquello que se me ha dicho, a día de hoy, ¿eh?, yo siempre digo que a día de hoy, va en la misma línea, ¿no? Siento que el club me está dando el sitio que yo demandaba. Ahora esto tiene uno que ganárselo con su trabajo, ¿no? Yo ya lo dije el otro día en rueda de prensa. Las palabras son muy bonitas, pero lo que la gente te pide es hecho, ¿no? Tanto el aficionado como la gente que me ha dado esa responsabilidad, ¿no?
I amb aquests ingredients, massa social, història, afició, creus que l'Espanyol hauria d'estar més amunt del que està a la Lliga?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que estamos en un momento donde después de tres años media complicado, el año del ascenso, cómo se ascendió, el primer año en primera división, donde nos salvamos en el último minuto, el último momento, y el año pasado, bueno, esta temporada, como ha ido, yo creo que estamos en un momento en el que ya podemos empezar a mirar otras cosas, ¿no? Vuelvo a decirlo, ¿no? Y me vais a escuchar muchas veces decirlo, con los pies en el suelo, ¿no? Los proyectos crecen de manera horizontal en primer lugar, poniendo unas bases y luego yendo en vertical. Creo que ya hay una parte importante de esos cimientos echados, pero yo creo que todavía nos queda más. En el fútbol actual, el cortoplacismo es lo que te juzga. Yo creo que hay que actuar mucho en el cortoplacismo, pero hay que mirar mucho al medio y al largo plazo. El Español, el club, la historia, la afición, creo que merece un proyecto mucho más sólido. Y en eso estamos.
Todos los proyectos, tots els projectes necessiten de diners, de múscul econòmic. Què t'ha donat a l'Empeix per poder ja començar a treballar en aquest projecte?
Bueno, yo creo... A ver, primero el Real Club Deportivo Español tiene algo que es importante, que a veces lo banalizamos, pero es importante, que es un club con deuda cero. Que eso no es moco de pavo en el mundo donde nos movemos. Yo creo que la capacidad de inversión, no solamente de Alan Pace, sino de su grupo, del grupo inversor que él comanda, va a ir creciendo a medida que también el proyecto vaya creciendo. Yo creo que debe ser así. Es decir, no creo mucho en esos proyectos donde los propietarios invierten mucho dinero y después, si no hay resultados, salen. Creo que esa inversión tiene que ir en paralelo al crecimiento del club para que la estructura del club soporte esa inversión, que a veces parece que al revés, y no. Es decir, si tú inviertes en un club donde no hay estructura, posiblemente lo que estás tirando es dinero.
¿Hay margen para hacer cosas este verano?
Bueno, a ver, no es el verano donde vayamos a tirar el dinero. No, no vamos a hacerlo. Yo creo que vamos a dar un paso con respecto a los años anteriores. También es verdad que tenemos que, también nosotros, y es uno de mis trabajos, generar también ingresos, plusvalía, que te permitan también ese margen. Porque todo no es, oye, Alan, dame, porque primero hay una serie de normas en la Liga Española que tampoco permiten el libre albedrío. Pues vamos también a generar nosotros, con ahorro, con ventas, con plusvalía, vamos a generar también esos márgenes para que la capacidad de inversión genere sea mayor.
¿Ampliación de capital también o no?
Bueno, eso yo creo que es una pregunta en la otra habitación. Yo me pierdo un poco. A ver, algo he leído, creo que algo había planificado. Me imagino que por ahí irá uno de los puntos de donde se puede mejorar esa capacidad de inversión.
¿Y contempleu poder vendre algun jugador que ara ningú té al cap, un jugador important del qual se'n puguin fer...
Un titular.
Sí, un titular, un Edu Expósito, un jugador així.
Hombre, a ver, vamos a intentar... Más que un jugador que yo creo que... Yo soy más de plantilla que de jugadores, ¿vale? Yo creo que los equipos crecen si tú eres capaz de tener 19 o 20 jugadores competitivos. Porque, primero, al entrenador le das más opciones y, segundo, eso mismo se retroalimenta al grupo y cada uno intenta ser mejor. Eso no es ninguna tontería, es una realidad. Entonces, mi idea de planificación, que ya he dicho estos días atrás, que va a ser un poco más agresiva en cuanto al número de cambios, es intentar darle a Manolo los máximos argumentos posibles a un mismo nivel. Es decir, tú me dices, oye, ¿tú prefieres traer un jugador, invertir en un jugador y después el resto? No, yo prefiero elevar el nivel competitivo de la plantilla. Que Manolo tenga dos laterales izquierdos donde diga qué hago, cuatro centrales que diga dónde hago, medio centro, eso es, bandas, esa es mi idea. Mi idea es intentar elevar el nivel medio competitivo de la plantilla.
De les primeres decisions ha estat ratificar Manolo i que compleixi l'any de contracte de moment que té signat. Què t'ha convençut de Manolo? Recordo que vas dir a la roda de premsa, parlant amb ell i veient com actua, m'he convençut. Què és exactament el que t'ha convençut de Manolo?
A ver,
perquè saps que hi ha dia debat entre l'afició de l'Espanyol de si Manolo sí o Manolo no.
Siendo honrado, mi decisión de continuidad de Manolo fue por intentar ser coherente, ¿no? A veces, es decir, era un momento difícil, el Español había perdido en Sevilla, lo que parecía que nunca iba a llegar ya estaba ahí, y bueno, había que tomar decisiones. Decisiones a veces es cambiar o corroborar, ¿no? O confirmar. Y bueno, después de pensarlo mucho, pensé que lo más lógico, por el tiempo que quedaba y por lo que había hablado con alguna gente cercana al grupo, era darle la continuidad a Manolo, que esa fue la primera decisión. Pero fue una decisión sin haber hablado con Manolo una palabra. A partir de ahí, en mi involucración de esta última semana, en el día a día, no solamente en los entrenamientos, en los viajes, en las concentraciones, en los planteamientos, en el vestuario, pues fui descubriendo un entrenador que creo que es acorde a lo que yo tengo en la cabeza de cara al futuro. Un entrenador que maneja el grupo bien, un grupo que creo que está con el entrenador, no todo porque es imposible, pero mayoritariamente, que ha gestionado bien los partidos, momentos difíciles, bueno, el Athletic Bilbao muy complicado, Pamplona un partido muy difícil de gestionar tácticamente desde el banquillo. Su forma de actuar en el vestuario, yo soy un director deportivo muy de vestuario, me ha gustado, es decir, todas esas cosas. Y luego hay una cosa importante, y lo hago desde el punto de vista más egoísta posible, que es que mi relación con él es muy fácil. A mí un tipo que yo llamo y coge el teléfono, para mí eso ya empezamos bien.
Hombre, pero un entrenador siempre coge el teléfono,
bueno,
¿no? Un director
depende,
deportivo.
Ya te digo yo que no todos.
¿Ah, sí?
No,
ah,
a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero tampoco te digo... Bueno, yo digo muchas veces que hay incluso entrenadores que no se hablan con los directores deportivos.
Bueno, eso puede ser, pero entrenador no coja el teléfono al director deportivo...
No, pero a ver, es una manera muy expresiva
sí,
de decir
entiendo,
que tenemos un buen feeling, ¿no? Que de hecho yo ayer, por ejemplo, le mandé un mensaje y Manolo, ¿puedes hablar? Y me riñó entre comillas, yo contigo me dijo, puedo hablar cuando quiera, es decir, yo a veces lo hago porque era una hora introspectiva y por eso pregunté. Entonces, eso también es bueno. Y además, yo con él he sido muy claro, yo soy un director deportivo que para muchas cosas soy un tipo que creo que al entrenador le ayudo mucho, pero también soy especial en mi forma de trabajar y yo a Manolo le he explicado cómo trabajamos y él me lo ha comprado 100%. Entonces, todo eso, pues, al final, esto es un equipo. De verdad, aquí es importante el utillero, el fisio, los masajistas, el médico, Andrés, Rafa, Willy, todos somos importantes porque de verdad que si somos capaces de todos ir en la misma dirección, los proyectos suelen ir. Entonces, yo también necesitaba ese feeling con él para saber si íbamos a ir. Entonces, yo creo, porque él me lo ha permitido en un momento difícil de que estuviera cercano a él, yo creo que eso es bueno.
L'Espanyol, un problema que ha tingut aquesta temporada és el gol. Li ha costat tenir gol. I el gol és car. El mercat és car. Aquest serà un mercat on Monchi buscarà gol per l'Espanyol?
Bueno, a ver, vamos a buscar generar fútbol con jugadores que sean de calidad y físicos.
Tu has insistit molt, el tema físic,
Sí,
és una mancança que li veus
sí,
a l'equip.
A ver, porque, bueno, por muchas cosas, ¿no? Sí, nosotros... Creo que habrá partidos donde seremos muy dominadores y donde necesitaremos mucha calidad porque hundiremos al rival, seguro, porque a Manolo le gusta tener el balón y desde la construcción, desde la posesión, intentar dominar al rival, pero habrá partidos donde tengamos que decir, oye, que el que nos domina es a nosotros y hacernos fuerte. Luego hay un tema para mí muy importante, que es el juego de balón parado, tanto defensivo como ofensivamente, y al español... Le falta un poquito también eso, entonces nosotros a balón parado, pues son dos centrales los que jueguen, ¿no? Uno de los puntas y poco mucho más, no tenemos mucho más porque nuestros extremos no son fuertes, nuestros medios centros no son fuertes en el juego aéreo. Urco verá que sí, que es potente, es alto, pero no es. Entonces, todo eso son cosas que hay que examinar y mejorar. El gol es importante, evidentemente el gol cuesta dinero, pero yo creo que Roberto va a ser mejor que el año pasado. Que Quique va a ser mejor del año pasado. Tenemos a Marco, que ha hecho este año muchos goles. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero, cómo queda el dibujo final, porque es muy difícil hoy saber cuál va a ser la foto final. Pero mi idea es que el equipo sea más físico y que el equipo genere más ocasiones, porque si generamos más ocasiones, vamos a ser mejores.
Recordo que quan eres al Sevilla, i això ho havies explicat en alguna entrevista, controlaves una zona concreta de França, muy concreta de Francia, de donde tenías estudiado que salían muchos jugadores. Y habías traído muchos jugadores de esa zona concreta de Francia. Estant aquí a l'Espanyol, seguiràs aquest estil de treball, de controlar zones molt concretes que tens estudiat, que surten bons jugadors?
A ver, cuando yo empecé como director deportivo, evidentemente los medios que teníamos no eran los que tenemos ahora. Entonces teníamos que hacer todo un poco más artesanalmente. Hoy con todas las posibilidades que hay a través de Big Data, a través de la inteligencia artificial, a través del Learning Machine, a través de muchas cosas, se controlan la mayoría de los campeonatos. Entonces, el fútbol se ha globalizado y yo creo que tenemos que estar pendientes de todo. Si es verdad, que hay que, no ya solamente para aquello que refiere al primer equipo, sino sobre todo para intentar descubrir esos talentos, que cada vez es más difícil porque cada vez los clubes tenemos más herramientas y estamos más presentes, si estamos trabajando desde ya con el departamento de datos para intentar generar alarmas de jugadores jóvenes en función de determinados campeonatos, en función de determinadas edades, porque no es igual el jugador que emerge en Francia, que en Noruega, que en Bélgica o que en Argentina, porque las edades son distintas. Entonces estamos trabajando para que tengamos, seamos capaces de que esas alarmas salten y podamos ver al jugador un poquito antes que el resto y a partir de ahí analizarlo. Eso sí estamos trabajando, que eso es un poco donde hemos crecido, ¿no? He crecido en el Sevilla, crecí primero en la Roma, en el Sevilla y en el Aston Villa a través del dato, y aquí estamos haciendo un poco eso.
Volia preguntar, tu has estat a Sevilla, Betis-Sevilla, la convivència entre dos grans, a Roma, la Lazio, la Roma. Com ha de ser la convivència de l'Espanyol amb el Barça?
Jo, a veure, particularmente, suelo ser muy respetuoso con los clubes con los que comparto. Eso lo he decidido siempre, llevo toda mi vida en Sevilla y será imposible coger una declaración mía o un comentario mío contra el Betis. Lo respeto siempre, además siempre digo su nombre completo, Real Betis Balompié, no digo el equipo de la Palmera ni cosas raras, absurdo, porque me parece todo lo contrario. Yo respeto mucho al Real Betis Balompié, evidentemente cuando estaba en el Sevilla quería ganar siempre. Con la Lazio, pues idem de idem. En el Aston Villa, Birmingham estaba en categorías por debajo, no hemos tenido ese enfrentamiento o esa rivalidad, pero igual, y aquí lo respetaré, evidentemente yo no voy a descubrir lo que es el FC Barcelona, pero creo, y lo dije el otro día en rueda de prensa, que mal haríamos si desde aquí queremos crecer mirando a... Yo creo que nosotros tenemos que ser nosotros mismos, tenemos una historia, un potencial de crecimiento, una afición suficientemente importante como para mirarnos nosotros mismos e intentar crecer para que el Español pues sea lo más grande posible.
Hi haurà novetats aviat? Saps que la gent veu arribar Monchi i diu, ostres, quan arribaran els fitxatges? Tindrem novetats aviat o hem d'esperar? 5 de juliol comencen, o 6 de juliol comencen les proves mèdiques.
Hombre.
Quan tindrà Manolo un equip ja amb el qual podrà treballar?
Primero, las planificaciones no solamente son de entrada, también son de salida. Uh-huh. A día de hoy tenemos 27 jugadores, tenemos que dejar algún espacio. A ver, yo si pudiera cerrar la plantilla mañana, la cerraría, porque creo que eso es bueno. Tampoco, y son mitos que uno va aprendiendo, no pasa absolutamente nada porque el día 6 de julio falten 4 jugadores. Hombre, si llegamos al 15 de agosto ya es más preocupante. Pero yo particularmente creo que prefiero, ¿no? Primero estar convencido del perfil, estar convencido de que el jugador quiere venir aquí y que las condiciones económicas son las idóneas. Las prisas son malas consejeras para todo. Entonces, creo que estamos en los procesos, en los tiempos de procesos necesarios, aunque yo hayamos empezado un poco más tarde, porque hemos llegado más tarde, yo creo que no tiene que ser una excusa. Manolo y su cuerpo técnico ya lleva pues casi una semana analizando nombres. Estamos ya compartiendo información. Y ya estamos indagando en situaciones concretas. También es verdad, ya Alan tiene mi idea de planificación, que es una primera foto a 1 de junio, y sobre estamos trabajando.
De la mateixa propietat, també el Barley, no sé si pot ajudar a haver-hi sinergies entre els dos clubs, penso en algun nom que també ha sortit, que potser no hi ha res, o sí, no sé, Hartman, no?, que és un lateral esquerre, ha marxat Romero, no sé si per què poden venir...
El hecho de que compartamos propiedad con el Barling tiene que ser una ventaja en cualquier caso, por muchísimas cosas, ¿no? Por intercambio de información, intercambio de hardware, de software, de todo, ¿no? De conocimientos, evidentemente, oye, pues si somos capaces de poder, en doble sentido, intercambiar o hacer operaciones. Yo sí, lo que se lo he comentado a Alan y lo digo, creo que tenemos que ser hilar muy fino Porque no, ni el Barling tiene que pensar que es el segundo equipo, ni el Español tiene que pensar que es el segundo equipo. Tienen que ser equipos que se ayuden mutuamente en cosas que pensemos que no en quitarnos problemas, sino en ayudarnos. Y yo creo que en esa línea, encantadísimo de que podamos colaborar. Tú has dicho un nombre, un jugador que a mí me gusta, que lo conozco bien, Harman, pero bueno, hay que ver si se dan las condiciones. Primera, deportiva, perfil y jugador, y luego las económicas.
¿A Manolo le gusta también o no?
Bueno, no es... Mira, si te soy sincero, es un nombre que sí está, evidentemente, de manera recurrente encima de la mesa, pero no es el único. Entonces, esto no es, oye, Harman o no hay más nada. Esto es Harman y siete más, y oye, pues esos 8 o 9 jugadores, hay que ver el que convence más a Manolo a nivel de perfil y después que entra dentro de los números económicos. Porque yo también lo digo muchas veces, yo soy un director deportivo que trabajo con la plataforma de visionado de Y-Scout, por decir una, pero también con el Excel.
Potser recordes quan ens enfonsaves el cap dins el mar.
Molt bé, Monchi, doncs et desitgem molta sort. Per cert, no sé si saps que aquí a Catalunya, a Barcelona, als anys 90, quan eres porter del Sevilla, la gent et tenia molt controlat per una imitació que et feia el Sergi Mas, reconegut aficionat de l'Espanyol.
Que si lo sé.
Sí,
ho tens controlat.
Tenia moltes ganes de preguntar-te.
Hubo un momento en mi vida que me enfadaba, incluso, porque veía que mi mujer y mis amigos se reían. Yo decía, si se están metiendo conmigo, ¿cómo se reí? Llegó un momento que yo me reía también. Sí, yo lo... Primero... Eso tuvo su origen en Forza Barça.
Sí.
Y luego ya cuando Alfonso hizo el programa a nivel nacional, Antena 3, creo que era, sí, ataque. Y yo con Sergi incluso... A ver, yo hubo un momento de locura mía, yo soy poco loco, que llamé personalmente a Alfonso para, fundamentalmente, para preguntarle... Oye,
¿quién es este?
No, preguntarle, oye, que llame, yo, portero suplente del Sevilla, que no juego ni los entrenamientos, ¿cómo gastáis un personaje? Y me contó un poco la explicación de por qué surgió, y con Sergi he hablado del tema. Yo,
I el Sergi l'has conegut, el Sergi
sí,
Mas.
Sí, sí, hombre.
Molt aficionat de l'Espanyol, ¿eh?
Sí, lo sé. No, a ver, te digo, en aquel momento era un chico joven, esos años 91-92, más o menos. Sí. También te digo, pero yo recuerdo... Eso lo cuento lo he contado muchas veces y ahora es casualidad que estoy aquí, que claro, ese programa, como tenía su génesis en Barcelona, la figura de Monchi, siendo un portero suplente, era muy conocida.
Sí, sí.
Y yo recuerdo que yo salía en Zarriá a calentar a Juan Carlos Unzué, que era el portero titular, y el fondo, o gol, no sé cómo se llama aquí, me aplaudía. Sí, porque claro, era persona... A ver, me aplaudía un poco con sorna, ¿no? Porque evidentemente yo lo asumo. Pero era, como yo decía, era el portero suplente más conocido. Porque claro, como aquí en esta zona, todo que yo recuerdo que salía a calentar y la gente aplaudía. Digo, ¿esto qué? Vaya cachondeito.
Bé, doncs, bueno. Doncs esperem que ara la gent aplaudeixi pels teus èxits a l'Espanyol, que vagi molt bé aquest nou projecte i que l'Espanyol sobretot creixi, que és el més important.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Monchi.
Gràcies a vosaltres.
Director General Esportiu de l'Espanyol. Podeu recuperar aquesta entrevista al web del Tot Gira, catradio.cat/totgira, i també a la plataforma 3CAT. Xevi Soler, com tenim aquest Madrid-Tenerife? Patirà el Madrid per poder ser a les semifinals de la CB?
Ja ho està fent ara, 7 minuts 57 segons, com si no hagués passat res, perquè el partit està empatat a 75 Madrid, 75 Tenerife. Totes decidiran els últims 8 minuts de partit.
Ja tenim, per cert, primer finalista a la Final Four per pujar a la CB. Oriol.
Es tracta del Coruña, de Carles Marco a la banqueta, amb els catalans Guillem Jou i Didac Cuevas a l'equip. Ha superat el València 92-81, amb un gran tram final de partit. Demà pot pujar la CB, el seu rival serà l'Estudiantes, o bé l'Oviedo, que juguen un quart de nou.
Inici de la segona part, la Ponferradina ara mateix seria rival de l'Europa. Si l'Europa passa demà contra el Celta B a les semifinals de play-off per pujar a la segona divisió A de futbol.
El 3 de la segona part, l'Atleti de Madrid B 0, Ponferradina 1.
I bones notícies que arriben des de Linyola. Linyola passa l'última ronda per poder pujar a la màxima categoria del futbol sala femení.
Ha fet una remuntada excepcional després de batre el San Fernando per 5-2. Recordem que el partit anada havien quedat 5-3 a favor de les visitants, i avui a Linyola, amb una gran segona part, 2-2 al descans, 5-2 al tram final, passen a la darrera ronda per ser equip de la màxima divisió.
Mirarem de ser Linyola d'aquí una estoneta i poder felicitar alguna de les seves jugadores. Sergi Mas, què tal? Bona tarda.
Què tal, David?
Has vist que Monchi guarda bon record de tu?
Ha estat un regal d'entrevista, eh?
Sí, t'ha agradat?
Un regal, eh? És veritat que ara no hi ha competició i tot és molt més pausat, però és un regal d'entrevista perquè és, ha dit moltes coses, eh?
Sí.
Ha dit moltes més coses, perquè jo l'he escoltat dues vegades, ara al directe i fa una estona, i diu moltes coses, sobretot em dona molta transparència al seu discurs. Molta transparència, fins i tot, dient coses de vegades molt sinceres per part d'ell, dient a la meva estratègia de negociació no sempre sóc el millor. Això té cert... s'ha recorregut molt... té moltes semblances amb un servidor. Jo, quan negocio, soc molt mal, fatal negociador. Però genera molta proximitat. Molta proximitat. És a dir, que jo no tinc cap sensació, que és que no la tinc, que estigui venent cap burra.
Se'l veu convençut, eh? De cap on ha d'anar l'Espanyol.
Sí, sí. Es veu convençut de tot el que diu i de tot el que no diu. Mirat que durant la conversa és veritat que està de baixa, però no ha nomenat Garagarza.
Sí.
Tots sabem que està de baixa, no sabem quan tindrà l'alta, i si quan tingui l'alta el club li convidarà. Entenc que no haurà de seguir, no ho sé, tampoc ho importa gaire, perquè aquí estem per parlar de Monchi. Sí que és veritat que jo no acostumo a refiar-me, David, de, o com a mínim no refiar-me, sinó tinc molta distància amb persones que tracten a ell mateix en tercera persona. Ho fa, això ho fa molt Luis Aragonés. Quan parla amb la premsa ho feia... Luis Aragonés és una persona que no miente. Luis Aragonés... I això també ho feia Lola Flores. Hi ha hagut un moment de l'entrevista que diu vull que em deixin ser Monchi.
Sí.
Jo crec que és conscient de la seva marca i amb aquesta frase crec que el que vol dir que és que, escolta, m'heu vingut a buscar i necessita aire i treball i feina i sobretot paciència. Una cosa que el món perico no estem acostumats. He mirat molt bé, tot i que ja ho sabia, l'historial de Monchi, que està 10 anys al Sevilla com a futbolista. Els darrers anys són nefastos perquè el Sevilla baixa dues vegades a segona, vale? I té diferents entrenadors amb una presidència molt dolenta de Rafael Carrión. Estic parlant de finals del 90, Roberto Alés, quan comença el creixement, i després amb José María del Nido Para, doncs ja comença l'explotació professional del Sevilla. I ell està allà. Ell està allà, amb un Caparrós i Juan de Ramos que guanyen, bueno, títols europeus i traient, com bé has dit, molts jugadors de la cantera de França desconeguts i que ven barato i que compra barato i ven molt car. Dani Alves, Sergio Ramos, Baptista... Jo crec que si som capaços, i hem de ser per una vegada, encara que siguin 126 anys, de tenir certa paciència, aquest home que ha decidit dir que sí a Catalunya, a l'Espanyol, a viure aquí, a casa nostra, a entendre el català, perquè he vist que l'entrevista...
Sí, mira, t'ho explico. Abans de començar la conversa, jo li vaig demanar, escolta'm, no sé si t'han fet mai una entrevista en català, i em va dir no. Què et sembla si et pregunto en català? I ell va ser el que em va dir... provem-ho, i si hi ha alguna cosa que no entenc, doncs t'ho diré. No em va parar en cap moment, i quan va acabar la conversa em va dir, dic, només hi ha hagut una pregunta que no l'he entès del tot. Dic, ostres, doncs tot el que m'has respost tenia sentit i coherència. Doncs només n'hi ha hagut una. Sí. I estava content, perquè diu, ostres, doncs realment no és tan complicat. Cosa que ja et marca una mica el tarannà del personatge.
Sí. M'agrada molt això, aquesta barrera que vol posar-se, que ja va exercir al Sevilla, quan diu, mal haríamos si queremos crecer mirando al Barça.
Sí.
Ell ha tingut sempre un respecte, fins i tot ho diu a la conversa, a l'entrevista, dient el Real Betis Balompié. I d'això també has de dir-te, David, que el Deco, director esportiu del Barça, també té, que jo sàpiga i que, no, i que jo recordi, mai ni una sola paraula contra el món Perico.
Totalment.
No així amb alguns dels seus futbolistes.
Escolta, per tant, hi ha una cosa, però, que per mi m'ha deixat molt encuriosit i que a mi m'ha frapat, és al final de la conversa, t'ho he de dir. Tu sabies que gràcies a la teva imitació l'aplaudien a Sarrià? Ostres, m'ha deixat frapat, això. Que l'aplaudien a Sarrià. Clar, ell era porter suplent del Sevilla i, clar, anava allà i deia, però què carai fa aquesta gent aplaudint-me?
No ho sabia. El que també tampoc sabia, i ho sabré ben aviat, és que ell va trucar a Alfonso Arús, el director dels... No ho sabia. Jo no ho he sabut ara, fa una estona, quan ell... Jo vaig trucar a Alfonso Arús perquè li expliqués el què, i a més, el vídeo que incorpora l'àudio d'aquesta entrevista que he vist que molt encertadament heu col·locat el debut de Monchi amb el Sevilla a El Molinón amb un autogol que és l'origen de tot plegat.
És quan comença la imitació. Si voleu, entreu a l'Instagram del Tot Gira i veureu aquesta imatge, ja, diguem-ne, la resposta de Monchi, la seva explicació d'aquesta imitació i com ho va viure ell als anys 90, quan no era un futbolista conegut, perquè era el suplent del Sevilla, i a la part de baix del vídeo doncs col·loquem la imitació i l'origen de tot plegat. Bé.
És que jo fa anys que miro aquesta imatge i mira que tinc arxius i arxius d'àudio, de vídeo i de partits.
Aquesta no la tenies?
No. I és clarament no una centrada de Mesa, no sé si és Redondo, o un jugador de l'Sporting que ben bé no l'acabo de confirmar, però és evident que l'autogol de Monchi és claríssim. I d'aquí, vet aquí l'inici de tot plegat, perquè era un dia, potser ho he explicat alguna vegada, que ens faltava un minut per enviar l'Espai Força Barça, Televisió Espanyola.
Doncs mira, si t'arriben a dir que aquell jugador que imitaries i que era el suplent del Sevilla acabaria sent el director esportiu del teu estimat Espanyol, en aquell moment segur que no t'hauries cregut.
Que va.
Sergi Mas.
Ni ell tampoc. Que em fa molta gràcia aquesta conversa. Quan tu li dius, li treus el tema, diu que sí, lo sé.
Sí. I amb la cara apaga,
Sí.
Sergi, una abraçada molt forta. Esperem que a Monchi li vagin bé les coses a l'Espanyol.
Segur que sí. Gràcies.
Adéu, Sergi, adéu. 9 minuts i seran les 8 del vespre. Mira, em diu la Nadia Roig que puc entrar al pavelló del Linyola, on fa res, pocs minuts s'ha acabat aquest partit, promoció d'ascens a la màxima categoria del futbol sala femení, per pujar a la primera divisió. Els quedarà encara una eliminatòria. Havien de remuntar un 5-2 en contra contra el San Fernando madrileny, i ho han fet. Havien perdut de 2 a l'anada, 5-3, i han guanyat 5-2. Tinc al telèfon la Montse Carles, la capitana del Linyola. Hola, Montse.
Bona tarda.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
He vist unes imatges que m'han agradat molt al final del partit, quan esclata el pavelló, molta gent al pavelló de Linyola, i he vist una pancarta que hi deia un poble de primera, oi que ho deia això?
Sí, la veritat és que l'afició està creient molt en el nostre equip. Hem fet història, som el primer equip de Lleida que hem fet un play-off. Tornem a fer història avui passant la primera eliminatòria, però tenim a l'afició enganxada, els estem en uns partits brutals i volen seguir somiant en gran.
T'has fet el quart gol, oi?
Sí, una bogeria. Traiem el joc de 5, fem el 4-2, això suposa que encara que hi hagi pròrroga passem nosaltres, i desata la locura.
A quin minut heu fet aquest 4-2 i que per tant ja us classificava?
No m'ho diguis, però crec que hem tret al minut 5:44 el porter jugador, hem fallat dues o tres jugades, devia ser el minut 4 o així.
Ja sabeu contra qui jugareu la final per pujar a primera? És que és gros, per pujar a primera.
No, ara mateix no. O sigui, ara me'n vaig de cap a les piscines del poble i me tiro i ho celebro a lo grande i després ja que m'expliquin.
O sigui, avui hi haurà festa a Linyola,
Sí, garantitzada.
Tu, capitana, ets d'aquí? Ets de Linyola?
De tota la vida.
De tota la vida. Ostres, doncs et deu fer una il·lusió brutal. Deus sentir els colors i portar l'equip a jugar una promoció per pujar. Això és molt bèstia.
Brutal. És increïble, ja t'ho dic. L'afició està molt posada. Gran part de la meva afició són els meus amics. I ho celebrem a cada partit, cada victòria. És increïble. I ens hem plantat aquí. Una emoció terrible.
I es pot banyar fins dilluns a la piscina, que és quan hi haurà aquest sorteig entre els dilluns. Possibles rivals que han de sortir dels altres aparellaments dilluns a les 12 de la migdia, per tant estigues pendent de...
Molt bé.
Sí, bé, que hi ha equips que encara no han acabat de jugar.
Això mateix, això mateix. Montse, l'enhorabona a celebrar-ho. Em quedo amb això, un poble de només 2.000 habitants, Linyola, que recordo que temps enrere, sempre quan parlàvem de Linyola amb temes esportius, parlàvem del Bojan i de son pare, d'aquí de Linyola, però és que ara ja parlarem també del Linyola Futbol Sala, de l'equip femení de futbol sala que acaba de fer història.
Les nenes,
com li vulguis dir tu, però sou un tros d'equip i de moment sou a la final, i això ja no us ho treu ningú. L'enhorabona, capitana.
Moltes gràcies.
Doncs en directe, gràcies també al Xavi Casals, bon amic de periodista de la Terra Ferma, que ens ha fet possible aquesta connexió amb la capitana del Linyola, classificades per la final per pujar a la primera divisió. Xavi, com tenim el Madrid-Tenerife de bàsquet?
Doncs bé, però fa una estona estava encara millor i gairebé sentenciat. A veure, està guanyant de 5 el Tenerife, 86-91. Entrem ja als 3 últims minuts, són 2:50. A més, ataca l'equip de Vidorreta, Marcelinho Huertas, buscant la penetració amb l'esquerra. El rebot, però, és per Llevó. Bàsquet i falta personal del Tenerife, 86-93. Tindrà tir lliure a l'alemany per situar-se 8-1 a 2:40 del final.
Això és res, a punt d'acabar, i ja veieu que està molt igualat. Madrid-Tenerife, queda, dius, menys de 3 minuts pel
2:40.
Final. I el marcador?
86-93.
Pausa rapidíssima i veurem què fa el Madrid. Si es queda una temporada en blanc o si passa a les semifinals on es podria trobar a Barça.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
Jo, abans de ser mare, no em considerava precària. Ara sí.
Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
És guapo, Boja. Advani, el trobes guapo?
És superatractiu. Molt atractiu. És molt atractiu, o sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho haig passat teta en la meva àrea.
Jaume, vosaltres sou més del Ioperre o Sola o del Voy a llevarte a PR?
No, però a mi ara m'està fent molta enveja. Molta. I jo no sóc especialment de Batbani.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
Molta violència i et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes,
teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Desnonaments silenciosos.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ara mateix el dret a l'habitatge és un privilegi.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
Minut i mig i les 8 del vespre. Compte notícia perquè el Movistar Arena al Madrid és al límit del precipici. Està guanyant Tenerife, menys de 2 minuts pel final. El Tenerife a un pas de les semis, el Madrid a un pas de quedar-se en blanc.
Perquè està guanyant de nou, 88-97. Perd de nou el Madrid a un minut i mig. Atacant el Madrid, el triple des de 8 metres, des d'on ja que no hi va, i el rebot és per Mills, i cada cop és més a prop la victòria del Tenerife. Falta personal d'Andrés Feliz, crec que estan amb monos, i per tant Pat Mills, la llegenda del bàsquet australià, és el jugador que més cops ha vestit la samarreta del seu país en uns Jocs Olímpics, tindrà 2 tirs lliures. Un jugador que no li tremola gens al canell.
Saps quin està molt pendent del que està passant ara mateix? Els jugadors del Barça de bàsquet, Macià, Múrcia, estan veient el partit?
Sí. Mira, tinc l'Audi Norris, el Juan Carlos Navarro, el general manager, el Mario Bruno Fernández, enganxats a la pantalla del laptop, de l'ordinador, mirant el partit i flipant en colors. I de tant en tant s'acosta algun jugador i pregunta com van. Ara s'hi acosta, per exemple, Albert Oliver, tècnic assistent. I el Mario Bruno li diu, està perdent el Madrid i pinta que perdrà.
Xevi, que estan pendents. Veig que tenim temps mort,
sí,
oi?
Temps mort, 88-97, guanya de nou Tenerife.
De nou, què està passant? Què li està passant al Madrid? Perquè recordem, va guanyar, va apallissar el Tenerife en el segon partit que es va jugar a Tenerife quan tenia match ball a l'equip canari i